Les dues en punt, l'hora d'obertura de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Mig milió d'euros és la quantitat apuntada pel secretari general d'Esports de la Generalitat de Catalunya per a Gerard Figueres per la reparació de la pista coberta d'atletisme a Sant Oleguer. Recordem-ho, des de fa mesos l'Hospital Temporal Vallès Salut, que afortunadament no ha hagut de ser utilitzat amb el descens de casos de coronavirus a la zona. És una xifra molt més reduïda, a la meitat concretament, a la que apuntava el president de la Federació Catalana d'Atletisme, Joan Villuendas, fa unes setmanes. Figueres ha dit que surt d'un informe municipal preparat per xifrar els costos d'aquesta solució d'emergència i s'hi ha referit durant la visita institucional que la consellera i portaveu del govern, Meritxell Budó, ha fet aquest matí a les instal·lacions del Club Natació Sabadell a Can Llong. Ben atents avui als primers minuts del programa perquè al marge del club i de la pista coberta també escoltarem com haurà de ser l'esport a casa nostra en els pròxims mesos amb les valoracions fetes avui aquí a Sabadell pels responsables polítics de l'esport català.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de sol, Toni González, quan vulguis.
Comenta la recepció.
La visita de la consellera Budó i del secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, al Natació Sabadell d'aquest matí, també el comiat del club d'Òscar Carrillo, la plataforma Units pels Ascensos amb el Mercantil i el Can Rull Rómulo Tronchoni, Aleix Gómez, millor extrem dret de la Lliga Sobal d'handbol per primer cop, i també escoltarem un tastet, unes declaracions d'Edgar Hernández.
I fora de l'hotel?
Avui torna el futbol a Espanya, serà segona divisió a partir de les 8 a la mitja part que restava per jugar-se del Rayo Vallecano Albacete. Si recordeu, suspès en el seu dia pels crits de nazi a l'atacant dels manxecs Roman Sosulia. Demà a les 10 tornarà a la primera divisió amb el derbi Sevilla-Betis. I Badalona ha estat ara sí de totes confirmada oficialment per part de la Federació Catalana de Futbol com l'escenari dels play-offs de tercera a segona B. Dissabte 18 i diumenge 19 de juliol, semifinals l'Hospitalet Sant Andreu i Terrassa Europa. La final una setmana més tard. I Roger Federer no tornarà a jugar fins al 2021. El tenista suís s'ha sotmès a una nova operació al genoll dret i s'estarà com a mínim 7 mesos recuperant-s'hi.
Han parlat en les últimes hores...
Quique Setién, entrenador del Futbol Club Barcelona, a Catalunya Ràdio.
Es verdad que nosotros tenemos una ventaja sobre todos los demás, que es que tenemos al mejor jugador del mundo. Y esto siempre es una... Esto es una ventaja que es importante, ¿no? Hombre, yo prefiero ir a ciertos campos en los que no haya gente del rival, evidentemente, porque eso quizá nos facilite algo más las cosas, pero bueno, esto son suposiciones, nada más.
Pau Gasol sobre las preferencias que té en el tram final de la seva carrera.
La idea de jugar una última temporada als Lakers, doncs, és atractiva. La idea d'acabar la meva carrera igual al Barça és atractiva, ja sigui a l'NBA o ja sigui a Europa, i està clar que Can Barça seria el lloc que més tindria sentit per mi, no?
I Aleix Espargaró, renovat amb Aprilia.
Intent de poder renovar amb Aprilia, al final són ja 4 anys els que estem junts i crec que amb el que hem patit aquestes 4 temporades, ara realment la fàbrica ha fet un pas endavant amb la contractació de molts nous enginyers. Crec que estem fent l'evolució que tocava i tinc moltes ganes d'acabar el que vaig començar i posar l'Aprilia lluitant pels podis, que és el que es mereix.
I a les xarxes socials.
Una fotografia penjada a l'Instagram de Manu Lanzarote, que acaba de ser pare avui mateix amb la seva dona i amb la seva filla en aquesta imatge. Escriu l'atacant del Sabadell, felicitat, un cor, Caralt, el nom de la seva filla, i també la data de naixement. Per tant, l'enhorabona des d'aquí al Manu, a l'Anna, al Marçal, que ja té germaneta.
De quin partit no estarem pendents?
Horari peculiar, quan faltin 5 minuts per les 5 de la tarda, pel primer partit dels 3 que han de jugar-se a la Lliga d'Hongria. Avui és el Diósgyőr contra Zalaegerszegi.
avui celebra el seu aniversari...
Un exwaterpolista del club llegenda del Natació Sabadell com és Marc Alcón.
Tal dia com avui, de l'any passat...
Acabem amb titulars a radiosabadell.fm del 10 de juny, però del 19, no del 20. David Palma beneeix el fitxatge de Sílvia Morell. Deia l'entrenador del Natació Sabadell, m'agrada moltíssim el seu caràcter. També el Premi Panathlon reconeixerà la tasca de Juan José Murillo. Al món del futbol, la polèmica aparta l'Oar Gràcia del triomf i es queda sense final de Copa Catalana. Carlos López seguirà entrenant al Mercantil en plens poders i el Sabadell ultimava, tal dia com avui de fa un any, l'entrada d'un grup inversor que desbloquejava l'actual, deia el titular de Ràdio Sabadell.fm, compàs d'espera.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sis minuts per sobre de les dues, com ha canviat el panorama, eh? En 365 dies del compàs d'espera, sense fer renovacions, fitxatges, etc, amb la Lliga acabada, ja amb l'equip salvat, però pels pèls a Olot, ara l'escenari que tenim d'un mes i una setmana per davant per preparar els play-off d'ascens. Després hi parlarem una estoneta del Centre d'Esports Sabadell, abans, justament ara, coincidint, que està compareixent en directe al Departament de Salut la consellera Meritxell Budó al costat de la consellera Vergés i també d'Aragonès. Avui, aquest mateix matí, visita institucional de la consellera de Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, a Can Llong. Com ha anat? Què han dit els seus protagonistes? Anem a conèixer-ho amb el Pau Vituri. Pau, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adri.
Explica'm una miqueta. L'acte era a primera hora del matí, vaja, a primera hora, tampoc a les 7 del matí, però a quarts de 10 del matí, a les 11, compareixença davant dels mitjans, igual que la consellera Budó està fent exactament ara al Departament de Salut per un altre tema que no té absolutament res a veure. Explica'm una miqueta com ha anat la matinal a Can Llong.
Sí, agenda apretada avui, perquè just després d'aquesta visita a Can Llong marxaven cap a Vic, també a fer una altra visita institucional, per tant, agenda, com dèiem, apretada, i han estat molt puntuals, eh? A dos quarts de 10 ha començat aquesta visita conduïda pel Claudi Martí, pel president del Club Natació Sabadell, en la qual doncs, ha fet un tour per aquestes instal·lacions de Can Llong, no només, com diem, amb la consellera Budó, també el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, el delegat del governa a Barcelona, el Juli Fernández, sabadellenc, se suposa que les instal·lacions les coneix molt i molt bé, la regidora d'Esports de l'Ajuntament, la Laura Reyes, i també el representant territorial de l'esport, Pere Vilà. Tots ells han fet aquesta visita a les instal·lacions de Can Llong, les protocolàries fotografies també, a diferents punts de les instal·lacions, una petita reunió que han mantingut a la quarta planta després que Meritxell Budó signés el llibre de visites del Club Natació Sabadell, i després hem pogut xerrar una estona amb la consellera, que d'entrada justificava aquesta visita com una manera d'acompanyar els clubs esportius en aquesta reobertura que estan vivint des de fa 10 dies, des de l'entrada a la fase 1 de la desescalada, i remarcant que ha estat un dels sectors l'esportiu més colpejats durant aquesta fase de confinament en el qual tots aquests recintes han hagut d'estar tancats.
Visitant les seves instal·lacions, coneixent el seu funcionament, podem palpar de primera mà quines són les necessitats, com han viscut aquesta crisi sanitària per trobar conjuntament les millors solucions possibles. A part de dir doncs, que aquestes instal·lacions doncs, són una petita joia de la corona, no? La veritat, ara ho parlàvem. Si ets coneixedor del que representa un manteniment d'unes instal·lacions esportives, la gestió d'unes instal·lacions esportives com aquestes, doncs realment valores a aquesta joia que teniu aquí a Sabadell.
Valorava la consellera de Presidència i portaveu del govern català, Meritxell Budó, aquestes instal·lacions, la importància al capdavall del Club Natació Sabadell. M'imagino, Pau, que també ha estat un dia per aprofitar aquesta reunió per part del Natació Sabadell i fer arribar al govern aquelles inquietuds, demandes, vaja, tot el que tinguessin al cap, no?
Sí, perquè hem escoltat i després tornarem a escoltar el Claudi Martí, el president del Club Natació Sabadell, però ens hem fet un fart en els últims dies de vaja del Club Natació Sabadell, evidentment és el que toca en aquest context actual, no? Però sobretot demanant a les federacions que hi hagi una reducció de costos de les competicions de cara al pròxim curs. Hem escoltat també en boca dels màxims dirigents del club com ha perdut l'entitat un tant per cent de la seva seva massa social durant aquest confinament. Per tant, el club ha deixat de guanyar uns diners, ha perdut uns ingressos en aquest temps que ha de, o espera recuperar en el futur, d'una manera o d'una altra, no? I aquí el paper de les institucions és cabdal. Per tant, Claudi Martí ens ha confessat, en certa manera, quines han estat aquelles reclamacions que se li ha fet, en aquest cas, a la consellera de Presidència, també al secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, aprofitant la visita.
Que treballem plegats per fer canvis d'estructures importants, no? Canvis d'estructures, doncs, per enfortir molt més el sector des de tots els punts de vista, no? Canvis d'estructura que ens permetin, doncs, tenir molt més agilitat jurídica en molts temes. Canvis d'estructura que ens permetin, doncs, que la nostra fiscalitat millori, que el nostre accés al món financer sigui més fàcil, que la nostra relació esportiva, per dir-ho d'alguna manera, ens sigui més lleugera o també molt més àgil, no? És a dir, aquesta consciència de que d'aquest problema, per dir-ho d'aquesta situació, n'hem de treure l'oportunitat de fer canvis importants a les estructures esportives del nostre país perquè aquestes siguin molt més fortes i molt més sòlides.
Entrant al detall, Pau, s'han anunciat també una sèrie de mesures avui per fer front a les pèrdues que ara comentaves, no? En el cas del Natació Sabadell, per exemple, havia dit ja fins i tot durant el confinament en els programes a Instagram Live de l'Hotel Suís, el propi Claudi Martí, que entre un 12 i un 15% de la massa social s'havia donat de baixa. Per tant, mesures per fer front a les pèrdues que han tingut els clubs.
Sí, després acotarem una mica més aquest tant per cent, però recordem que aquí el club té dues fonts d'ingressos. D'una banda, les quotes dels socis, evidentment també patrocinadors, etc. I de l'altra, explicava Claudi Martí en aquestes entrevistes a Instagram que una altra font d'ingressos són els serveis que ofereix el Club Natació Sabadell. Però vaja, a nivell, com diem, de mesures, s'ha obert una línia de crèdit de 10 milions d'euros a través de l'Institut Català de Finances destinada als diferents clubs. I demà també ens han avançat que s'aprovarà una partida de 3,5 milions d'euros específics perquè les entitats esportives facin front a la Covid-19, també els clubs de base d'aquí de Sabadell. En qualsevol cas, sembla que la situació va millorant, que també les institucions posaran de la seva part, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, aprofitant també, doncs, que ens trobàvem avui en unes instal·lacions eminentment aquàtiques, ha destacat també aquesta reobertura de les piscines des de fa uns dies i ha demanat també que la gent torni sense cap mena de por, perquè estan totes les mesures de protecció i de seguretat absolutament garantides als clubs esportius de les seves ciutats.
Afortunadament, algunes de les batalles les hem anat guanyant, com és, per exemple, la reobertura de piscines, que s'ha pogut fer abans del que estava inicialment previst per Madrid, però imprescindible que aquesta reobertura no pari. Per tant, un missatge des d'aquí a tots els gestors, que la reobertura es faci amb totes les garanties, diguem, per oferir la garantia i la protecció als usuaris, i també un missatge de cara als usuaris. Tenim instal·lacions segures, per tant, convidar tothom a tornar a fer esport en els seus clubs, en els seus gimnasos, perquè l'esport, diguem, no és un vagó de cua carregat de roc, sinó que l'esport és una locomotora que ens ha d'ajudar a recuperar, diguem, la dinàmica del país.
El secretari Gerard Figueres, que ha qualificat Adri de tocat l'esport, o l'estat en aquest cas de l'esport català, després d'haver de tancar temporalment, ha xifrat en 40.000 instal·lacions a tot arreu de Catalunya durant la pandèmia. Ha incidit també en el principal cavall de batalla que té la secretaria ara mateix, que és recuperar aquelles competències i també les famoses interpretacions del BOE de cada dissabte. Recordaràs, Adri, sense anar més lluny, l'episodi del Centre d'Esports Sabadell, de fa unes setmanes. Sembla que el BOE diu que sí podem entrenar, sí. La secretaria diu després que no, però vaja...
O del pàdel, l'enrenou amb si es podia també jugar o no per parelles, indoor, fora, o sigui que són uns quants enrenous d'aquest tipus al voltant de la interpretació que tothom fa del BOE.
Sí, en qualsevol cas, des de la Secretaria General de l'Esport, el que tenen clar és que a partir del setembre es pot i es vol recuperar una relativa normalitat pel que fa a les competicions i pel que fa a allò, el període d'una temporada habitual que comença just després de l'estiu.
Vol dir que podrem fer l'activitat d'estiu i la reinici de la temporada tal com va passar fa un any? No. Vol dir que ho haurem de fer, doncs, amb mesures, òbviament, d'aforaments, de mesures sanitàries, etc., que ens ho faran en tots un punt més feixuc, però que val més poder-ho fer amb dificultat que no pas continuar amb la persiana baixada.
Doncs el Gerard Figueres deixant molt clar el seu parer i el de la Secretaria General de l'Esport. Més val, encara que sigui amb aquest punt feixuc, continuar endavant i reprendre totes les activitats. Avui, per cert, Pau, és dia 10 de juny, per tant, 10 dies clavats que va reobrir el Natació Sabadell.
Sí, per tant, una xifra rodona per intentar fer ja una mica de balanç, no?, del que ha estat aquesta tornada a la nova normalitat del Club Natació Sabadell amb els seus dos centres, tant a Can Via com a Can Llong. En aquest cas, satisfacció del seu president, del Claudi Martí, per tota la feina que hi estan dedicant els seus professionals, satisfacció també per veure com els usuaris a poc cada cop omplen més les instal·lacions del Club Natació Sabadell, amb totes les mesures, insistim, de restricció que avui hem pogut copsar de primera mà i de seguretat, evidentment, però també amb un missatge d'esperança per recuperar aquest tant per cent que comentàvem famós de massa social perduda durant els mesos de confinament.
Tot i que hem perdut, doncs, com he dit sempre, de l'ordre entre el 10 i el 12% de massa social, jo estic convençut que en els propers mesos, seguint fent la feina que fem i amb les instal·lacions que tenim, jo crec que recuperem la confiança de bona part d'aquesta gent que, per diferents raons, no ens ha pogut no puc continuar estant amb nosaltres aquests mesos i que, bueno, que de cara a la temporada d'estiu tornarem a créixer amb serveis, amb activitats i crec que també amb socis.
Doncs s'espera una recuperació. El president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, i com dèiem en començar, Pau, també hi ha novetats al voltant de la pista de cobertes en Oleguer.
Sí, perquè ha passat revista el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, a molts temes d'actualitat, i un dels temes principals aquí a la ciutat és aquesta pista coberta ocupada actualment per l'Hospital Temporal, que per sort, tot s'ha de dir també, no s'ha hagut d'utilitzar durant els pics més importants de la pandèmia aquí a la ciutat. Recordem, Adri, fa unes setmanes ens fèiem ressò d'una entrevista del president de la Federació Catalana d'Atletisme, el Joan Villuendas, que xifra en aproximadament 1 milió d'euros el cost per recuperar, per restablir tal com estava abans aquesta pista coberta d'atletisme, després de tots els treballs per desmuntar que es van haver de fer per encabir-hi l'Hospital Temporal. Doncs bé, avui el Gerard Figueres ens ha avançat, ha reconegut que ja han acordat una primera estimació amb l'Ajuntament de Sabadell del cost total que tindrà aquesta reparació, aquesta, com diem, aquest restabliment de la pista coberta, i tot està a l'espera d'un informe tècnic per saber el cost total. Però vaja, ha xifrat més o menys en la meitat aquella estimació que va fer en el seu dia el president de la Federació Catalana d'Atletisme.
Afortunadament, algunes de les batalles les hem anat guanyant, com és, per exemple, la reobertura de piscines, que s'ha pogut fer abans del que estava inicialment previst per Madrid, però imprescindible que aquesta reobertura no pari. Per tant, un missatge des d'aquí a tots els gestors, que la reobertura es faci amb totes les garanties, diguem, per oferir la garantia i la protecció als usuaris, i també un missatge de cara als usuaris. Tenim instal·lacions segures, per tant, convidar tothom a tornar a fer esport en els seus clubs, en els seus gimnasos, perquè l'esport, diguem, no és un vagó de cua carregat de roc, sinó que l'esport és una locomotora que ens ha d'ajudar a...
Tornàvem a escoltar Gerard Figueres ara, era un fragment que ja havíem escoltat, ara intentem recuperar aquest en el qual xifrava precisament en 500.000 euros la pista coberta d'atletisme, la reparació de la pista, ara sí que el tenim, per tant escoltem a Gerard Figueres amb aquesta qüestió.
Estimem, doncs, que aquest cost serà inferior al 1 milió d'euros, és a dir, pendents d'aquest informe tècnic municipal, doncs, els costos segurament rondaran al voltant del 500.000 euros, i aquí, doncs, hi haurà d'haver un tractament com la resta d'espais salut que s'han habitat en el país.
Doncs ara sí, Pau, mig sí. Milió d'euros, la meitat.
Sí, a diferència, ha puntualitzat després, d'aquests espais salut als quals feia referència, sí que és cert que ha dit Gerard Figueres també que, malauradament, la pista coberta d'atletisme de Sabadell és una instal·lació única a tot Catalunya, no hi ha una altra igual, i per tant, ara, sobretot, són setmanes i mesos de negociacions i de reunions amb la Federació Catalana d'Atletisme per veure què passa amb la temporada d'hivern, en la qual, vaja, cada cap de setmana aproximadament, quan no és una categoria és una altra, quan no són unes proves són unes altres, però la pista coberta normalment solia estar plena de competicions.
Doncs estarem atents a veure com avança aquest tema, però segurament sigui la xifra del dia, aquests 500.000 euros, és a dir, la meitat del que en el seu dia havia apuntat Joan Villuendas, el president de la Federació Catalana d'Atletisme, per refer, per recuperar per l'ús atlètic aquesta pista coberta. Vaig a continuar parlant d'aigua, Pau, de waterpolo en aquest cas. Anem parlant, una abraçada.
Estic atent, una abraçada.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
A El director esportiu del Club Natació Sabadell, el Xavi Balaguer, confirmava dilluns aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell les plantilles sènior de waterpolo de l'entitat de cara a la nova campanya. En el cas de la masculina, són 4 les baixes i segurament la més destacada, la del sabadellenc Òscar Carrillo, capità de l'Astralpool, que no continuarà al conjunt sabadellenc. Anem a xerrar una estona amb ell. Òscar, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No seguiràs al Club Natació Sabadell. Com ha anat això?
Bueno, em van comunicar que no em renovaven el contracte i que no continuava amb l'entitat.
I això quan va ser?
Pues fa ara 2 o 3 setmanes que em van reunir amb el Xavi Balaguer i el Quim Colet.
I en aquest període com has digerit la notícia? Perquè clar, és casa teva, no, la Natació Sabadell?
Sí, bueno, no m'ho esperava, la veritat és que no m'ho esperava, que va ser un cop fort, però bueno, amb la màxima professionalitat possible i cap endavant i mirant una mica al futur.
Entenc que al final és allò de haver de buscar-te la vida quan no t'ho esperaves, com deies ara, i haver de buscar nou equip, que ja el tens confirmat, que aniràs al Terrassa.
Sí, per sort he trobat un projecte interessant, amb ambició i bueno, i tot i les dates que eren, que ja estaven la gran majoria d'equips tancats, pues, bueno, he pogut fer un lloc aquí.
És el segon cop que surts de l'entitat. Clar, molt diferent, no?, aquest comiat respecte al del 2016, de fa 4 anys o 5?
Sí, no té res a veure. La veritat és que l'altra vegada va ser per altres motius i va ser una decisió meva. Aquest cop, pues, la meva intenció era finalitzar la meva carrera al Sabadell amb la meva gent i no ha pogut ser així.
Entens els motius que t'han donat a l'hora d'explicar-te aquesta decisió?
Bueno, un motiu de que s'esperava un altre rendiment per la meva part. Aquesta temporada és cert que no ha sigut la meva temporada i la veritat és que va ser una decisió tècnica que no comptaven amb mi.
Portaves 4 temporades, com dèiem ara, des del 2016, en aquesta segona etapa teva al club. A la primera havies arribat a debutar amb el primer equip, encara amb el Manel Silvestre a la banqueta. Avui per privat ho comentàvem, fèiem una mica de memòria d'aquelles primeres convocatòries amb la primera plantilla. Entre unes coses i unes altres, és que és una dècada sencera al primer equip, en 2 etapes, però una dècada. És mitja vida.
Sí, és, bueno, tota la meva vida, no?, el Sabadell, pràcticament, exceptuant 3 temporades que vaig sortir fora, sempre he jugat pel Sabadell i el sentiment és el que és i jo em sento molt identificat amb aquesta entitat.
Què rescataries, Òscar, de tot aquest període a Can Llong? No sé si incloure també la formació, vaja, la teva etapa al Club Natació Sabadell.
Bueno, la veritat és que he viscut moments molt macos, amb el Sabadell, bueno, així el més important potser va ser el 2012, no?, que guanyem la Copa del Rei, i bueno, m'han vist créixer, m'han format també, a part de com a jugador, com a persona, i bueno, i agraïts, no? O sigui, jo la veritat és que sento el club com a casa.
Alguna persona, algun company, algun entrenador que t'hagi marcat en tot aquest període, en tants anys?
Bueno, tothom, no? Una mica tots els que han passat. Sí que potser destacaria Pedro Carrasco, que ara és directiu, però bueno, que em va formar potser en el moment més difícil, no?, de l'adolescència, em va saber portar i bueno, jo crec que va ser una mica el moment més crític, no?, on tothom no té els objectius clars i bueno, jo crec que bueno, jo estic molt agraït a Pere en aquest aspecte.
Això com a èxits, deies el tema de la Copa, sobretot, que m'imagino que els esportistes sempre, al final, quan guanyes algun títol, quan hi ha una celebració, és més fàcil tenir aquest dolç record. Alguna espina que t'hagi quedat encara per treure?
Bueno, sí, la Lliga, evidentment. Jo crec que ja no només meva, sinó de tots els jugadors que han passat per Sabadell, ens hagués agradat aconseguir la primera Lliga del club. Això sí que és cert. Vam estar molt a prop un any, que no hi havia play-off, i bueno, i aquest potser va ser el moment més trist també, de perdre a Canoe la Lliga, la primera Lliga de Sabadell.
Al final, estic tirant de memòria perquè Servidor també porta unes quantes temporades repassant l'actualitat de l'esport de Sabadell i gairebé és com un tema recurrent, no?, el tema de la Lliga del Waterpolo. Hem vist play-off on a la final s'ha plantat cara i se li ha donat algun ensurt a l'Atlètic Barceloneta, aquesta Lliga que comentaves ara. Algun dia haurà d'arribar, no, Òscar, la Lliga de Natació Sabadell?
Sí, algun dia arribarà, estic segur, però a veure quan...
Serà rival aquesta temporada, marxes al Terrassa, com dèiem abans, també segona etapa teva allà, no? Amb quina idea arribes?
Pues amb il·lusió, amb un equip que el conec pràcticament a tothom, que hi ha molt bon ambient i amb molta il·lusió de poder aportar el màxim a l'equip.
Trobaràs, això sí, un Terrassa renovat, sense Bernat Sanahuja, sense Iñaki Aguilar, amb Rubén de Lera, amb la teva arribada, Pepe Motos, un equip diferent.
Sí, però com et dic, bueno, els conec i amb pràcticament tots he jugat, llavors em fan sentir molt còmode segurament i bueno, intentaré aportar el màxim possible.
Quines aspiracions a nivell col·lectiu, quins objectius us heu marcat o us han marcat des de Terrassa, amb quina idea arrencarà aquesta temporada 2021?
Bueno, jo penso fer un bon paper a la Lliga, no? Estar a dalt, com sempre han estat, i lluitar amb tothom. O sigui, els objectius són aquests. I després, a nivell europeu, pues, miqueta en miqueta, i ja ens posaran on ens toqui, però l'ambició és màxima.
En el món del futbol hi ha molta rivalitat, Sabadell-Terrassa, com a ciutats, evidentment, també. No cal que ho descobrim ara, no?, aquest punt de morbositat, de rivalitat entre dues ciutats semblants en quant a població, veïnes... En el món del waterpolo, què tal?
Bé, hi ha rivalitat. Cap dels dos equips vol perdre el derbi i segurament, de cara a la classificació, és un partit molt, molt important, però després fora l'aigua bé. O sigui, una cosa és dins l'aigua i una altra és com a persona ens portem bé i cap problema.
A més, Òscar, clar, tu vas marxar del Terrassa fa ja 4-5 temporades. Deies que coneixes els jugadors, però m'imagino que també ha canviat, no?, una mica la mentalitat del club. Potser la gent de l'estructura no tant, però vaja, al final és un Terrassa diferent del que et vas trobar en el seu dia.
Sí, bueno, no sé, perquè ja et dic, tot s'ha de veure, no? Un cop comencem la temporada potser puc valorar una mica millor aquest aspecte, però començant per l'entrenador, que és un diferent, ara és en Didac, quan jo vaig estar era el de Ninar, però bueno, que tot i això el Didac ja estava allà com a segon, o sigui, per aquest aspecte no crec que hagi canviat molt, segurament alguns aspectes, però bueno, ja anirem veient, perquè ara mateix tampoc et puc dir quins canvis hi ha.
En el món de l'aigua, en general, hem parlat aquestes setmanes durant el confinament també, molt de temps amb nedadors, amb waterpolistes, amb gent de natació artística, que dèiem que trobaven a faltar molt l'aigua, no?, que han estat setmanes, mesos d'estar entrenant a casa com podien, però que al capdavall no és el mateix. En el teu cas, m'imagino, Òscar, que aquestes setmanes ja toquen una mica d'aigua, no?, des de la reobertura de piscines, ni que sigui fer uns llargs, perquè evidentment tampoc és que es pugui fer massa més cosa ara, però per un esportista aquàtic... No sé com ho has portat, perquè és una pregunta que gairebé sempre faig quan parlo amb esportistes, tots aquests mesos de pandèmia, i com portes ara el fet de, com a mínim, m'imagino, poder tocar aigua?
Sí, o sigui, ha sigut un cop fort, o sigui, a nivell físic es nota moltíssim, tot i entrenar a casa no és el mateix, i sobretot per nosaltres, al món aquàtic, pues, és això, estàs dues setmanes fora i baixes moltíssim el rendiment. Em recordo el primer contacte fa ara gairebé una setmaneta, em va sentar superbé, vaig tornar a casa dient ha sigut un entreno que necessitava el meu cos 100%, i tot i que va ser molt light, clar, perquè ara mateix tampoc ens podem exigir massa, però sí que és cert que bueno, vas retornant a sentir les bones sensacions, a sentir l'aigua al cos i bueno, i mica en mica anar adaptant-se.
I acabo preguntant-te pel Natació Sabadell, ara parlàvem de futur, parlàvem una miqueta dels entrenaments que estaves fent de cara ja a la nova temporada amb el Terrassa, amb aquest nou repte. El Natació Sabadell, que ara deixes enrere després d'aquesta decisió que valoràvem ara fa un moment, com l'esperes aquesta temporada a l'Estal Pool?
Bueno, jo crec que faran un bon paper, que aspiraran al màxim i, bueno, s'ha de veure fins on arriben.
Doncs estarem pendents d'una cosa i de l'altra, d'aquest Natació Terrassa que tindrà el Pepe Motos, que tindrà l'Òscar Carrillo, per tant, més enllà de la rivalitat i de la morbositat, també amb accent sabadellenc, i evidentment també aquest Astral Pool Natació Sabadell, el seu nou projecte. Fins aquesta temporada, capità del conjunt sabadellenc Òscar Carrillo, un plaer escoltar les teves explicacions també, i molta sort en aquest nou projecte. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies. Adéu.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de 2:15 de la tarda. Al marge de tot el que hem comentat fins ara, molt d'aigua en el tram inicial de l'Hotel Suís d'aquest 10 de juny del 2020. El Centre d'Esports Sabadell segueix preparant els play-offs en grups de 10 futbolistes. Tercer dia així, avui de tornada a la Nova Creu Alta després d'una sessió la d'ahir a l'anella esportiva de Sant Oleguer. Avui no s'ha entrenat Manu Lanzarote, no patiu cap lesió, sinó que acaba de ser pare per segona vegada. I dia de poques novetats per la resta, després de conèixer ahir tots els detalls ja del sorteig. Serà l'endemà de Sant Joan i també de les seus a Andalusia, com comentàvem ahir aquí a l'Hotel Suís, i que podeu recuperar a radiosabadell.fm o a Twitter, @radiosabadell. Un dia, el d'avui, en el qual escoltarem un petit tastet de les declaracions del Pichichi d'Edgar Hernández a les xarxes socials del Centre d'Esports, d'entrada sobre les sensacions que tenen en aquestes primeres sessions post-confinament. Diu el gabanenc que no pensen en el temps que falta encara perquè arribi el playoff.
Dia a dia d'entrenament, seguim millorant, seguim agafant aquestes bones sensacions que teníem i, bueno, tot i que queda encara un mes i mig, no, el camp no està en què queda molt, en què queda poc, sinó que el dia a dia ha de ser el més bo possible per això, per seguir avançant i millorant.
En el que sí que pensen els arlequinats és en el següent pas dins de la fase de desescalada. De moment són entrenaments sense contacte, amb grups de 10, millor, evidentment, que no pas el treball individual fins ara, però encara troben a faltar una mica la interactuació entre la resta de companys, entre els jugadors de l'equip. Edgar espera que arribi aviat aquesta fase en la qual ja puguin entrenar amb normalitat absoluta.
És el que tots volem, tornar a tindre aquesta sensació amb el company bueno, de control i un passe, d'aquell aixeca la mirada, saps on està, bueno, situacions de partit, situacions de tàctiques, al final, bueno, molt content de tornar a aquesta normalitat i a veure, mica en mica, intentant agafar aquest to altre cop, muscular, físic, i després a nivell de camp també agafar aquell to que teníem entre tots nosaltres.
Sobre el play-off en si, sobre la competició com a tal, al marge dels entrenaments, el davanter centre del Sabadell ha dit que l'objectiu conjunt de tots és el de l'ascens i que hi estan mentalitzats, sobretot perquè després de tant patiment i suor, no només aquesta temporada, sinó que fins i tot ho ha englobat amb els que ja venien de la plantilla anterior, ara veuen cada cop més a prop la fita, encara que quedi lluny, no arriba a 40 dies, però veuen ja cada cop més a prop aquest play-off.
Tots els que estem aquí hem vingut per això, per jugar aquest play-off i per intentar pujar amb el Sabadell a segona divisió. Al final ens trobem en una situació que és molt positiva, hem treballat molt durant l'any passat i aquest any moltíssim per arribar a aquest objectiu. I aquest objectiu està ben a prop i hem de treballar per intentar arribar de la millor manera possible.
I una última, és la gran incògnita, segurament, no només aquí a Sabadell, sinó a tots els 16 equips que jugaran aquest play-off, que és com arribaran a la promoció després de tants mesos sense competir, no només sense partit, sinó fins i tot sense poder entrenar en un terreny de joc. De moment, intentant minimitzar els riscos d'aquesta inactivitat, treballant per arribar en bona forma a les eliminatòries express d'ascens a segona A, i creu Edgar que aquest centre d'esports té prou recursos per fer un bon play-off, malgrat tot.
Ojalà arribem tots en el nostre pic de bona o de la millor forma possible per enllestir o no, i per encarar aquest play-off amb totes les fitxes que tinguem lliures. I al final bueno, tenim una situació que en totes les posicions som molt forts, estem quasi pràcticament doblats en totes les posicions i en aquest aspecte som un equip o una plantilla molt, molt forta.
Edgar Hernández, el pitxitxi arlequinat aquesta temporada, evidentment a l'espera del play-off, amb 9 gols, l'últim en el darrer partit jugat al camp de l'Espanyol B en aquell 4-2. 15 dies queden, comptador ja en marxa i restant pel sorteig que es farà a Marbella l'endemà de Sant Joan, el dia 25, 39 dies per la disputa d'aquests play-off a la província de Màlaga i de Cádiz també, amb el Algesires també com a seu, a més de Màlaga i de Marbella.
Hotel Suís.
I també en futbol, una setantena de clubs catalans, entre els quals el Club Esportiu Mercantil i també el Can Rull Rómulo Tronchoni, s'han unit en una plataforma anomenada Units pels Ascensos, que reclama que, igual que en el futbol territorial, el futbol base també puguin haver-hi ascensos que pugin als equips, que no es declari nul·la al capdavall la temporada, com ha decidit la Federació Catalana de Futbol. En vam parlar fa setmanes amb el director esportiu del Mercantil, amb Carlos López, sobretot per conèixer el parer de l'entitat i com els ha afectat la decisió en els seus equips, evidentment formatius, perquè és una entitat, un club 100% formatiu, el Mercantil. Volem saber ara també com han anat les primeres passes, les primeres setmanes d'aquesta nova plataforma creada per desenes de clubs catalans. Jordi Graner, president mercantilista, bona tarda.
Bona tarda, Déu vos guard.
Com sorgeix aquesta idea, aquesta unió d'una setantena de clubs per la mateixa causa? Com s'articula tot?
Bé, en època de, gairebé de confinament es produeix la meravella de les xarxes socials i aleshores es produeixen diverses trobades entre diversos presidents. A més, hi ha equips de tota la geografia catalana i ens posem d'acord. Ens comencem a posar d'acord per reivindicar coses comunes, causes comunes.
He llegit declaracions del vostre representant dient que no voleu arribar a la via jurídica, però que ara mateix, de moment, no teniu cap altre remei. Com està el tema? Quines passes teniu previstes fer ara?
El primer que ha fet la federació, lògicament, és no reconèixer la plataforma, a la qual cosa i només accepta el contacte directe amb clubs. Així és, la setmana que ve hi haurà algunes converses amb alguns equips, però a nivell individual. I el que estem fent és buscar aquesta unió. Penseu que la Federació Catalana de Futbol és un monstre al·lucinant. És a dir, som queixots que lluiten contra molins de vent, increïbles, amb unes maneres de fer molt particulars. I no és gens fàcil. Amb la qual cosa s'ha de fer, s'ha d'utilitzar totes les eines possibles, jurídiques, de protesta, etc., per anar contra aquestes entitats tan brutals.
A què et referies amb el tema de les maneres de fer de la federació?
Tothom coneixem com funciona la Federació Catalana de Futbol. Tot i nosaltres també en el nostre article diem molt clar que s'ha produït un avenç substancial de democratització d'aquests ens, en tots els esports, coneixem ben bé com funcionen aquests ens. Funciona, però encara queden rastres de plantejaments dictatorials. Us posaré un exemple perquè ens direu, Jordi, mullet, què vol dir això? Fa uns anys, a l'Assemblea de la Federació Catalana de Futbol, que és l'òrgan sobirà del futbol català, el mercantil es va abstenir en 3 votacions. Abstenir, no anar en contra de... Automàticament, quan s'acaba l'assemblea, el president, aleshores, de la Federació Catalana de Futbol, el senyor Subies, va vindre directament cap a mi per dir-me: Jordi, com és possible que el mercantil faci això? Són pràctiques que queden d'antics vestigis no democràtics i que s'ha d'erradicar. Les pressions que han rebut els equips que no estan conformes són brutals, i s'han d'erradicar perquè no tenen lloc en el segle XXI. Som entitats democràtiques i hem de defensar el tarannà democràtic.
Parlaves de reunions. Per exemple, si no m'erro, dijous vinent, el dia 18, hi haurà una reunió entre el que és el representant de la plataforma, tot i que amb el que has dit sospito que anirà com a president del Riudeperes, el senyor Jordi Pérez.
Sí, va com a president.
I amb Joan Soteres, no és la reunió?
Sí, sí. De moment hi ha el Jordi com a representant i també la Penya Barcino, que també ha fet la tasca, però van com a presidents de les seves entitats.
I què espereu d'aquestes reunions?
Com que ens coneixem tots en aquest moment de futbol, poca cosa. És a dir, un mostre com la Federació Catalana de Futbol, amb aquests vestigis, només es mou quan la fas ballar. Només quan la fas ballar, llavors et poden tenir en consideració. És una causa que tenim el dret legítim, però que és molt causa perduda, perquè, us repeteixo, les trafiquemeques que és capaç de fer la federació són brutals. En som conscients. Però és allò de dir, diem prou, diem no, arriba el moment que has de dir no.
El que reclameu al capdavall és que els equips que estaven en places d'ascens en el moment de la interrupció pel coronavirus assoleixin aquests ascensos, igual que ha passat en el futbol sènior, de cadets cap a baix. Vosaltres, per exemple, teníeu 4 equips a l'estructura del mercantil per pujar, que no ho faran segons el que va dictaminar la Federació Catalana. Jordi, què li diries a aquella gent, per exemple, que poden acusar-vos de saltar-vos una miqueta l'esperit més formatiu, de perdre una mica l'essència prioritzant l'aspecte competitiu en canalla?
Un matís, perquè com sempre que parleu d'aquest tema dieu en comparativa en el futbol sènior català, però és que tota la resta de l'estat espanyol ha decidit el mateix. És a dir, hi ha una discriminació brutal només contra el futbol català, perquè tota la resta de federacions ha decidit ascensos sí, descensos no. I això és important dir-ho. És a dir, ni futbol sènior, ni futbol base de tot l'estat espanyol, només el català. Respecte a la competició, no ens enganyem, no fem trampes al solitari. El Club Esportiu Mercantil sap a què juga i sap que estem en un entorn eminentment competitiu. Si no, a què ve fer i premiar des de la Federació Catalana la festa dels campions? Sempre es fa a totes les contrades del futbol català la festa del campió, on es premia l'equip que han quedat primers, els que han pujat, els màxims golejadors, etcètera, etcètera. Això, a la neurociència, se'n diu mentalitat fixa. I aquesta mentalitat fixa és la que domina el futbol català. I vosaltres sabeu que jo soc filòsof. Jo quan vaig veure arguments ètics per demostrar per argumentar la seva posició, és quan em vaig indignar. No em parleu d'ètica. En una competició que realment és competitiva. No canviem les regles del joc quan ens convé. Som competició. I a més cal dir una cosa, en aquesta setantena de clubs trobes clubs, he parlat amb molts presidents, clubs de futbol catalans petits que diuen, clar, és que no som com vosaltres, però nosaltres pujar un alevi a primera, que mai hem tingut un equip a primera, és el màxim que podem aspirar. Clar, aquesta gent ara veu frustrada la seva posició, però passa una cosa, i és una autocrítica, també podem fer el màrqueting, perquè nosaltres també en gaudim d'aquesta posició privilegiada que tenim. Aquests equips que no pugen, els equips del voltant, que són més poderosos que ells, agafaran aquests jugadors per aportar-se'ls als seus equips. Per tant, no ens enganyem, el futbol és competitiu, és un futbol jeràrquic. El dia que ho vulguem acabar entre tots, aleshores parlem d'una altra manera i parlem d'ètica. Però no ho fem ara, perquè les regles són diferents.
I per rematar-ho, en el vostre cas, ho parlàvem també amb el Carlos fa unes setmanes, us afecta en concret amb quatre equips, especialment de l'edat cadet, que teniu un parell per poder ascendir.
Sí.
A dia d'avui, creus que hi ha volta de full? Creus que estan més a prop d'ascendir que fa unes setmanes? Hi ha més opcions que es pugui donar aquest ascens ara respecte a fa unes setmanes? O es veu igualment difícil, crec que has utilitzat la paraula causa perduda una miqueta, o sigui, es veu en el mateix punt o no?
Sí, protestem perquè és un dret legítim, però sabem que és gairebé impossible. Entre altres coses perquè la Federació Catalana no té la flexibilitat ni la mobilitat necessària per reprendre la trajectòria cap a una altra banda. Em seria sorprenent, em sorprendria molt, però amb altres coses que ja ha fet, o el tipus d'arguments. El tipus d'arguments, per exemple, és a dir, jo avui recomano al diari Ara un article de la Francina Martí, que és la presidenta de l'associació Rosa Sensat, bon article que diu on són els nens i on són els seus drets. Perquè estem parlant dels nens i dels drets dels infants. Ella ho parla en l'àmbit de l'educació, nosaltres en el món del futbol. En la pandèmia, els drets dels infants i el seu lloc no ha sigut gens tingut en compte. I això s'ha demostrat la ineptitud de les classes dirigents educatives, de les classes dirigents de futbol i de les classes dirigents polítiques estatals, autonòmiques i locals. Per exemple, nosaltres encara no sabem, havent passat dilluns a la fase 2, què hem de fer amb les nostres instal·lacions, què hem de fer amb els nostres infants, què hem de fer amb els seus drets. El que ha portat la pandèmia és una extensió preocupant i brutal de la ineptitud dirigent. I això és greu.
Doncs queda claríssima la postura i avui volíem conèixer aquestes primeres passes d'aquesta plataforma Units pels Ascensos d'una setantena de clubs d'arreu de tot Catalunya, però també d'aquí de Sabadell, amb el Mercantil i amb el Can Rull Rómulo Tronchoni i amb aquests contactes, amb aquestes reunions que estan havent-hi a nivell individual, de moment no està reconeguda per l'ens federatiu entre la Federació Catalana de Futbol i alguns d'aquests clubs. Jordi Graner, president del Club Esportiu Mercantil, gràcies, una abraçada.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Onze i les 3 de la tarda, tram final de programa. Aleix Gómez ha entrat per primer cop al set ideal de la Lliga Sobal d'Handbol. El jugador sabadellenc ha estat triat com el millor extrem dret de tot el campionat. Valorem aquesta temporada feta pel jugador local amb el periodista i exjugador d'handbol Xavi Vegas de Balonmano con V. Bona tarda, Xavi, com estàs?
Bona tarda, què tal?
Aleix Gómez, jugador del Barcelona, millor extrem de la Lliga. Aquesta temporada ha estat l'any que ha acabat d'explotar l'Aleix?
Sí, jo crec que ja venia fent unes molt bones temporades. L'únic que, al tractar-se també d'una votació popular, doncs a vegades sí que hi havia equips doncs, que feien potser més pes en alguns jugadors que competien amb ell amb la posició, però la veritat que aquest any ha sigut, sens dubte, doncs, un molt bon any per ell. Una temporada en la que s'ha proclamat campió d'Europa, també amb l'adeu de Víctor Tomàs, doncs és un jugador que està obligat també a agafar cada vegada més galons dins l'equip I jo crec que també li ha anat bé, no? Aquesta nova posició de potser d'extrem titular, d'agafar més responsabilitat, jo crec que ell també se sent còmode en aquesta situació.
Deies el tema de la votació. Ha guanyat amb un 26% dels vots pel 23% de Claudio Driozola, del Bidasoa. Per tant, ha estat una enquesta també molt ajustada.
Sí, de fet, Caudi era el jugador que les dues últimes temporades s'havia fet amb aquest premi individual. També després podem veure Víctor Tomàs, Mario López, Álvaro Cabanas. Jo crec que aquí s'ha imposat una mica la cordura, no? De dir, hosti, l'Aleix, probablement aquest any, si no hi hagués tot el tema de la pandèmia, hagués sigut l'extrem que hagués anat als Jocs Olímpics als Jocs Olímpics i home, crec que era el més sensat, no? Que finalment, després de dues, tres bones temporades, també després de portar molts anys al Barça, potser darrere d'una posició del Víctor Tomàs, ara sí que a partir d'aquesta temporada ja veiem que era el màxim golejador, que era ell qui s'encarregava del llançament de 7 metres, que potser són petits factors que se'ls va sumant, al final t'acaba donant doncs, que el jugador té ganes de prendre responsabilitats i que després de molts anys a la casa, després d'haver-se format a l'OAR, però després de gairebé 10 temporades al Barça, crec que per fi doncs, ha explotat i ha sigut el seu gran any.
Per tant, intueixo, escoltant-te, que el teu vot seria precisament també per Aleix Gómez, que estàs d'acord amb aquest premi merescut, no?
Sí, a veure, també, clar, òbviament faltaven, si no m'equivoco, 11 jornades perquè s'acabés la Lliga. El Barça era clar dominador, és a dir, el Barça juga la seva Lliga, que és doncs, competir per intentar agafar ritme i després de competició europea doncs, no defallir, no? El Barça pràcticament les temporades se la juga intentant arribar a la Final Four i quan arriba a la Final Four doncs, jugar-se pràcticament tota la temporada en dos partits. Ho veiem any rere any. El Barça guanya la Copa del Rei, la Supercopa Sobal, la Supercopa d'Espanya, la Lliga Sobal, per tant, la Supercopa Catalunya també. Per tant, ja et dic, la competició del Barça és centrar-se en la competició domèstica simplement per agafar una mica de... Encara que això que dic no li agrada gaire a l'entrenador del Barça, Xavi Pasqual, però sí que centrar-se sobretot en agafar ritme i després en competició europea doncs, intentar explotar. I jo crec que l'Aleix ha complert perfectament la seva funció, disputant entre, bueno, més o menys, jo diria que un 60-70% dels minuts, la resta entre Víctor Tomàs, també un dels jugadors de la Pedrera, el Mamadou Diokou, que s'anaven repartint els minuts, i jo crec que amb aquest 26% l'Aleix, i segurament no serà el primer cop, perquè jo sóc dels que pensa que l'Aleix farà llarga vida esportiva al Barça, jo crec que no serà el primer cop que s'endugui aquest premi.
Ara me'n vaig per les branques, ni que sigui res, un minut, però ara t'escoltava i deia, clar, els que sou amants de l'handbol, els que seguiu la Sobal, etc., no es troba a faltar un, depenent de l'època, un Bidasoa, un Portland San Antonio, un Ciudad Real, un Atlético de Madrid, un equip que faci una mica d'ombra? És que al final, com a espectador, cada tant en quant veu partits d'handbol, queda molt deslluïda, no?, la competició nacional.
Sí, a veure, està clar que no podem competir ara mateix contra lligues com poden ser l'Alemanya o la francesa. Fins i tot et diria que hi ha altres competicions, com pot ser la Lliga Polaca, la Lliga d'Hongria, a vegades la Ceja League, que és una mena de Lliga dels Balcans. És complicat competir contra aquestes lligues, més que res perquè d'allà doncs, és una mica estil Premier, és a dir, des del 7è, 8è fins al primer, pràcticament pot passar qualsevol cosa. El primer té moltes ensopegades allà de la Lliga i això, llàstima, aquí no passa. Sí que està bé que estaria bé que algun mecenes, algun promotor intentés doncs, poder formar un equip, encara que el Barça, a nivell pressupostari, tots ho sabem que, sobretot amb el tema de seccions, potser no tant amb el bàsquet, però sí amb hoquei o sí amb handbol, està 3-4 nivells per sobre de la resta. I a veure, òbviament, doncs, a nivell personal, sí que m'agradaria que hi hagués un Ciudad Real, hi hagués un Teca Cantàbria, o fins i tot el Bidasoa a Irún, que li ha competit, però clar, tu veus els partits d'un Barça, de l'Aleix Gómez, davant un Bidasoa, davant un Ademar, clar, els partits acostumen a durar 30-35-40 minuts com a molt. Després, el Barça, per tema físic, per tema rotació de banqueta, clar, està jugant contra un equip que té 7 jugadors molt bons, però que aquests 7 jugadors van a la banqueta a descansar una estona, el Barça treu 7 jugadors encara millors i el rival, doncs, això ho nota de seguida.
Torno a Aleix Gómez. Té 4 lligues, 4 copes, 3 mundials de clubs, internacional absolut, ho deies abans, campió d'Europa... Però té 23 anys només, o sigui que al final li queda un futur molt esperançador encara per davant.
Sí, i sobretot veient, sí que és veritat que el Víctor en principi aquest any era la seva retirada, per tant tot feia pensar que l'Aleix seria l'extrem titular indiscutible, però a mitjans de gener, febrer, bueno, va sortir publicat que el Barça fitxava a Blaž Janš, que és un eslové de 23 anys, que precisament té un any més que l'Aleix i que... i que venia del 15 de Polònia precisament per ocupar la posició de Víctor Tomàs. Amb tot això de la pandèmia, doncs ha quedat tot clar. Se suposa que la Final Four és una mica complicat d'entendre. La Final Four es jugarà al desembre. Per tant, hi ha alguns jugadors que han renovat i que jo crec que jugaran fins desembre o que potser ho allargaran una mica més, però que vaja, que aquest any en principi ho havien de deixar. Jo amb la retirada de Víctor Tomàs, que ja havia anunciat per problemes cardíacs, jo esperava que l'Aleix fos el jugador principal. I veurem, no?, doncs, quin és el rol que té també amb l'arribada de Blas Jan, i veurem, doncs, si finalment és un 50-50 o si és un jugador que prima més, doncs, la Lliga Domèstica que la Lliga Europea, i també, sobretot també a nivell de selecció nacional, perquè sí, l'Aleix ha sigut internacional i el problema potser és que la selecció potser ara mateix és una de les 3-4 millors del món, però la posició de l'Aleix és on ja potser més disputa, més jugadors, que precisament amb el Balaguer, Ferran Soler, amb la mateixa Aleix, vull dir que pràcticament tots són catalans i que juguen la posició entre 3-4 jugadors.
Acabo preguntant-te per un altre nom, un altre sabadellenc que es troba a l'elit, Lian Terrafeta. L'altre dia, de fet, l'entrevistàvem aquí en aquest mateix programa, un cop es va confirmar la seva marxa del Granollers, camí de la Lliga Francesa. Com creus que li aniran les coses allà, a França?
Jo crec que Lian és un tros de jugador, és impressionant. Ja des de petit sempre ha sigut dominador absolut. Quan anava amb la selecció catalana, selecció espanyola, es jugava quan ell decidia i el que ell volia. L'únic que em preocupa és el tema físic, perquè sí que és veritat que Lian, potser aquesta temporada no tant, perquè ha sigut més curta, però sempre havia patit, no?, de les lesions, normalment no havia pogut acabar algunes temporades, també fins i tot quan era juvenil, que jugava amb el Campionat d'Espanya amb el Granollers, la seva generació era molt bona, però ell a vegades s'havia de reservar precisament pel tema físic. Jo crec que si es cuida bé i si físicament arriba preparat, pot arribar on vulgui. Vull dir, és un jugador que probablement el més difícil de trobar és un jugador creatiu i és un jugador que tingui moltes eines, tant en atac com en defensa. I jo crec que Lian compleix perfectament aquest rol. Ara, em preocupa molt el tema físic perquè la Lliga Francesa, tant la Lliga Francesa com l'Alemanya, són les millors del món, per tant, tenen els jugadors més grans, més forts, amb més pes, i veurem si ell, que és un jugador, encara que ha treballat el tema físic, podríem dir que encara li falta potser pujar un esglaó per equiparar-se amb aquest tipus de jugadors.
Doncs precisament ell, en aquesta entrevista, el que va dir va ser just això, que anava com a un repte per la part física a la Lliga Francesa. Xavi Vegas, Balonmano con V, web de referència de l'handbol. Gràcies per aquesta anàlisi. Una abraçada.
Una abraçada.
Repassem d'altres informacions en format més breu. Per exemple, Jessica Rodríguez encapçalarà el nou projecte de la secció femenina del Centre d'Esports Sabadell. Han passat a clubs com el Rayo, l'Espanyol, el Barcelona o l'Europa, aterra a Olímpia per fer-se càrrec de la direcció esportiva i la coordinació dels equips femenins. Rodríguez també ha entrenat a la Xina, al Japó i a Dinamarca. Per tant, té experiència a l'estranger. En futbol sala, el grup Zarraona ha incorporat a Ibi Arcusa, jove porter, que aquesta temporada militava al Club Natació Sabadell. És la tercera incorporació que fa el conjunt arraonista de cara a la nova temporada tercera divisió. I per últim, el tercer equip de tenis taula del Natació Sabadell es reserva el poder pujar a segona nacional, és a dir, depèn de renúncies o de baixes per poder ascendir de categoria. És un dels reserves. En el difícil cas de confirmar-se, el club tindria l'escala sencera de divisió d'honor masculina fins la primera territorial. El termini per les inscripcions arrenca el 15 de juny. I precisament ara que ho dèiem, serà una de les protagonistes. Demà, d'aquí 23 hores, a les 2 en punt, a l'Hotel Suís, coneixerem el projecte de futur que encapçala Jessica Rodríguez al Sabadell femení, a més de passar també pel vestidor del Centre d'Esport Sabadell i conversar amb un dels jugadors de referència en l'atac dels arlequinats.
Hotel Suís.
Com qui no vol la cosa, a les 3 de la tarda. Per tant, moment de plegar pel que fa a l'Hotel Suís d'aquest dimecres 10 de juny del 2020 que hem fet possible amb la feina del Toni González des del control de so, més teca, com sempre, al 94.6 de l'FM, @radiosabadell, a Twitter i també a Instagram i radiosabadell.fm, on podreu trobar, entre altres coses, aquest mateix programa d'aquí a uns minuts. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.